Doncs som-hi amb l'informatiu que fem possible a les 6 emissores de Carrer Major, que avui va ple. Hem de començar lamentant, malauradament, la mort d'un motorista aquest dimecres al migdia en un accident de trànsit, en una col·lisió contra un camió a la carretera TV7211 a Reus, al punt quilomètric 2,4. El conductor era l'únic ocupant del vehicle, mentre que el camioner ha resultat il·lès. Molt bona tarda, Adrià Duc.
Bona tarda, Aleix. Els fets han tingut lloc a la rotonda que enllaça la C14 amb la carretera que uneix la capital del Baix Camp i Constantí. La carretera s'ha tallat en els dos sentits de la marxa. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 5 dotacions dels bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima són 11 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any, 5 de les quals motoristes.
I també ens hem de fer ressò de 3 ferits greus en una explosió a la pirotècnia catalana de Vimbodí, Poblet.
L'incendi ha tingut lloc aquest matí en cremar-se una caseta aïllada i part de bosc. Ens en fa la crònica la Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.
Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest matí a l'empresa Pirotècnia Catalana de Vimbodí i Poblet. L'explosió s'ha declarat en una caseta aïllada i inicialment ha afectat 50 metres quadrats de massa forestal. Protecció Civil ha activat el pla Plasecta fins al migdia. Joan Canela, alcalde de Vimbodí i Poblet.
S'ha sentit, des del municipi s'ha sentit una forta deflagració i un estruendo. Ha sigut diverses explosions seguides i llavors resultat de 3 ferits, en el qual encara no podem fer una valoració de l'abast de les ferides. I bueno, doncs ara estem pendents de que la policia i els bombers pues, puguin fer la seva primera valoració. No sabem ni provocat de què, ni el per què.
El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 5 unitats terrestres, 2 helicòpters medicalitzats i ha assistit i traslladat a 2 persones en estat molt greu a la Vall d'Hebron i una persona en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
Gràcies, Gemma, per aquesta crònica. Estarem atents a com evolucionen els ferits. Passem ara al Parlament de la Generalitat de Catalunya, on el ple ha aprovat la proposició de llei d'Esquerra Republicana i els Comuns, que reverteix els beneficis fiscals al Hard Rock. La cambra ha aprovat la reforma amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, mentre que Junts, el Partit Popular i Vox hi han votat en contra i Aliança Catalana s'hi ha abstingut.
Aquesta modificació de la llei suprimeix els privilegis fiscals aprovats el 2014 i que permetien que el macrocomplex pagués només un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents del joc. Gràcies a la reforma, si s'acaba materialitzant el Hard Rock, el tipus impositiu al joc serà del 55%. Aquest va ser un dels acords que el PSC va subscriure amb Esquerra i Comuns per la investidura de Salvador Illa. L'aprovació de la llei s'ha produït després que el Consell de Garanties Estatutàries confirmés que la iniciativa s'adequa al marc jurídic i legal. Junts va portar la reforma de la llei al Consell General de l'Estat perquè es pronunciés sobre la seva constitucionalitat. Perquè consideraven que vulnerava el principi de seguretat jurídica, el CGE va avalar la llei per unanimitat.
Veurem com evoluciona aquest que és un dels temes destacats aquí al territori. Com ho és també que un de cada 4 municipis que depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua encara supera els llindars de consum marcats en el context actual de sequera. Amb dades de l'ACA del mes passat, 147 poblacions de les 568 que han registrat dades depassen els litres per persona i dia per mesos.
Entre els municipis amb més litres per persona i dia n'hi ha alguns de la demarcació que encapçalen el rànquing, com la Riera de Gaià amb 666 i Querol amb 626, Roda de Berà amb 521 i Mont-roig del Camp amb 402, el municipi que inclou Miami Platja. El 23 de desembre passat, el govern va aprovar un decret llei per a derrogar el règim sancionador per superació de les dotacions màximes per abastament de la població en sequera. Independentment de la votació del Parlament de dimecres per ratificar o tombar el decret llei del desembre, els expedients que s'han tancat ja no es poden reobrir. Però si els diputats no accepten els plans de govern, el règim sancionador tornarà i els nous expedients que s'obrin a partir de llavors sí que podran ser subjectes d'acabar en multes.
També una notícia que acabem de saber fa poc. El Consell d'Administració de Repsol ha aprovat avui mateix la construcció d'una ecoplanta a Tarragona que suposarà una inversió d'atenció 800 milions d'euros.
La companyia estima que durant la construcció es crearan 2.800 llocs de treball i que quan entri en servei ocuparà 340 persones. L'ecoplanta ha de permetre transformar residus urbans en combustibles renovables i productes circulars i, segons l'empresa, és un projecte pioner a Europa que ha de ser una solució per a la reducció d'emissions de CO2 en el transport. La planta tindrà capacitat per processar fins a 400.000 tones anuals de residus sòlids urbans i convertir-los en 240.000 tones de combustibles renovables i productes circulars. L'entrada en funcionament està prevista pel 2029.
La Guàrdia Civil ha detingut almenys dues persones als Pallaresos en un operatiu contra el tràfic de drogues, que s'ha fet simultàniament a les províncies de Tarragona i Saragossa.
Els agents han fet entrades i registres en un immoble de Reus i en una casa dels Pallaresos que estava en règim de lloguer. En aquest habitatge s'han intervingut diversos sacs grans amb marihuana i s'han dut a terme les detencions. Com ha pogut saber la CN, també s'han fet dos registres més a l'Aragó. El cas es troba sota secret de les actuacions.
Passem ara a la trama d'informatiu local amb un gran protagonista, i és que aquest matí s'ha celebrat una trobada amb els mitjans de comunicació de la Diputació de Tarragona, que ha donat a conèixer els eixos de treball de l'ENS. Un dels aspectes a destacar són les obres del camí de Ronda de la Savinosa, que començaran el juny del 2025.
Una via que connectarà la platja de la Rabassada i la Savinosa i que tindrà un traçat, segons ha manifestat la presidenta de la Diputació, molt naturalitzat. És una crònica d'Eric Rosiquer des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, ha fet un repàs de les principals actuacions per aquest 2025 a la ciutat de Tarragona i a la demarcació, i entre elles hi destaca, segons el termini previst, l'inici d'obres del camí de Ronda a la Savinosa al juny del 2025 i que s'hi pugui ja transitar a principis del 2026. Això ho ha explicat la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador.
I el camí de Ronda el tindreu, tarragonins i tarragonines, ben aviat. Ara mateix està treballant el Ministeri de Transició Ecològica per licitar el projecte en breu i, per tant, les obres s'iniciarien al juny.
Una via que connectarà la platja de la Rabassada i la Savinosa i que tindrà un traçat, segons ha manifestat la presidenta, molt naturalitzat. Un nou camí que serà de sorra amb 700 metres de longitud i 5 metres d'amplada, amb una inversió de més d'1 milió d'euros que aniran a càrrec de l'Estat, on hi poden transitar vianants i bicicletes. Entre altres actuacions, Llaurador també ha explicat el projecte del Hub Cultural, que no s'hauria d'esperar al POUM, segons l'Ajuntament de Tarragona, per solventar qüestions de mobilitat a la via del camí de Ronda. La presidenta de la Diputació també ha anunciat altres actuacions, com el Conservatori de Música, que s'instal·laria a la Tabacalera a tocar del carrer Manuel de Falla, que s'emmarcarà dins el Pla d'Espais de la Diputació de Tarragona.
Moltes gràcies, Eric, per aquesta crònica. També, entre tots aquests anuncis, també n'hi ha hagut un que toca directament a Reus, i és que la presidenta de la Diputació també ha anunciat que s'està treballant per tirar endavant un nou auditori cultural.
Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, s'ha mostrat sorpresa davant l'anunci perquè assegura que se n'ha assabentat per la premsa. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
La Diputació de Tarragona ha anunciat aquest dimecres la creació d'un nou auditori cultural a Reus. Escoltem a Noemí Llaurador, presidenta de la Diputació de Tarragona.
I per tant, creiem que ara és l'oportunitat perquè la Diputació aposti per la construcció d'un auditori d'abast territorial que, des del meu punt de vista, s'hauria d'ubicar a la ciutat de Reus. No tindrà un abast només reusenc, ha de tenir un abast territorial ampli.
L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat la notícia i s'ha mostrat sorpresa davant l'anunci.
Bé, tot el que es faci a la nostra ciutat, molt contents. Esperem que ens la vinguin a explicar, perquè és la primera notícia, ens n'hem assabentat per la premsa. I, per tant, la ciutat oberta a que es transformin, a que passin coses. De fet, la ciutat ja és una ciutat que viu de la cultura i, per tant, les entitats culturals i el propi Ajuntament ja fa molta feina al dia a dia. I, per tant, benvinguda sigui que una altra administració s'hi sumi amb aquesta feina diària de treballar per la cultura a la nostra ciutat.
Ara es mantenen a l'espera de més detalls sobre la ubicació, les dimensions i la finalitat d'aquest futur equipament.
Moltes gràcies, Laura, per aquesta crònica. Passem ara en plana política a Tarragona. Els comuns tornen a oferir al Partit Socialista que figures independents entrin al govern de Tarragona.
El portaveu d'En Comú Podem insisteix en una idea que ja va expressar fa mesos. És una crònica de Ricard Laotes de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Un possible govern a la ciutat de Tarragona format per socialistes i Junts estarà més lluny dels postulats en Comú Podem i, per tant, serà molt més difícil donar-li estabilitat. El portaveu dels Comuns, Jordi Collado, respon així les declaracions del portaveu de Junts, Jordi Sendra. Tots dos en declaracions al programa Bon Dia Tarragona. Aquest dimecres, Collado ha recordat les discrepàncies amb els nacionalistes en temes claus de seguretat, turisme, habitatge o urbanisme i ha admès, d'altra banda, que no han parlat amb l'alcalde Viñuales d'un possible govern en clau d'esquerres. El portaveu d'en Comú Podem insisteix en una idea que ja va expressar fa mesos. Ofereixen al PSC la possibilitat d'incorporar al govern la figura de comissionats independents que gestionin diverses competències amb el rang de consellers.
A nosaltres ens sembla que nou, no? Van justos. Si necessiten més mans, nosaltres els hem ofert als comissionats per activa i per passiva. És a dir, escolta, parlem de personal eventual que pugueu proposar i que siguin capaços de tirar endavant tasques de regidor que avui van desbordats. Vinga, parlem-ho, posem-ho sobre la taula. Parlem de polítiques mediambientals, parlem de polítiques d'educació, parlem de serveis socials, parlem d'ocupació. És a dir, hi ha molts temes sobre la taula que es podrien treballar des d'aquesta perspectiva.
Mentrestant, Collado diu que ara prioritza el compliment dels acords amb el govern Viñuales, alguns encara pendents, com el pla de pisos turístics o el pla d'usos de la part alta.
Moltes gràcies, Ricard, per aquesta crònica. Tornem a Reus, on el cantautor i president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, ha visitat els avis i àvies de Reus per la Llibertat, els quals es concentren cada dia per demanar el retorn dels exiliats i l'amnistia per represaliats.
Ja considera que el grup d'avis són un exemple per al país. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
A quarts de 12 del migdia, Lluís Llach s'ha afegit als tradicionals tres toms que el grup d'avis i àvies de Reus per la Llibertat realitza cada dia a la plaça del Mercadal des del 22 de febrer de 2018 per reclamar el retorn als exiliats i l'amnistia pels represaliats. Lluís Llach ha dit que en unes condicions polítiques com les actuals, l'acció que cada dia duen a terme els avis és un clar exemple d'insubmissió.
He vingut a agrair un gest que segueixo des de fa molts anys i que és un exemple per a aquest país, perquè és un exemple d'insubmissió. I jo crec que és el que necessitem més que mai perquè la situació del país està molt fumuda, estem en plena desnacionalització i des de l'ANC volem mobilitzar una altra vegada fortament la gent, tenir una massa crítica important de la població per condicionar la política i la lluita per la independència.
Llach creu que davant situacions adverses cal mobilitzar de nou el país i ha recordat el recent full de ruta que l'ANC ha presentat per fer la independència el 2028.
Gràcies, David, per aquesta crònica. Acabem aquesta plana local amb les escoles de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que mantindran la jornada continuada el curs vinent.
L'Ajuntament ha aconseguit aquest compromís en una reunió mantinguda ahir amb la directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i Formació Professional a Tarragona. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Hospitalet.
Les escoles de primària de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant continuaran tenint jornada continuada al pròxim curs. Així ho ha confirmat la nova directora dels Serveis Territorials del Departament d'Educació i Formació Professional a Tarragona, Montserrat Fortuny, a l'alcaldessa del municipi, Assumpció Castellví, i a la regidora d'Ensenyament, Yolanda Marquès, en una reunió que va tenir lloc aquest dilluns per demanar-li el manteniment d'aquest tipus de jornada i per parlar d'altres temes d'interès per la comunitat educativa de la població. Fortuny també s'ha compromès a adequar en breu el personal docent a la matrícula de l'escola Valdelors, segons ha explicat la regidora Yolanda Marquès. En aquest sentit, tant l'alcaldessa com la regidora van reclamar-li que s'ajustés el personal docent a les necessitats d'aquest centre educatiu, tenint en compte que aquest curs s'ha incrementat el nombre d'alumnes. En la reunió també es va parlar del projecte del nou aulari d'infantil de l'escola Mestral. L'Ajuntament vol refer el conveni amb la Generalitat de Catalunya perquè el cost d'aquest projecte, que ha de servir per substituir els mòduls prefabricats que hi ha actualment, es reparteixi entre les dues administracions.
Passem ara als esports fent una prèvia d'un partit que ha de començar d'aquí una estona. El Nàstic vol recuperar sensacions en els quarts de la Copa Catalunya.
Els granes reben a l'Andorra aquesta tarda al nou estadi. És una crònica de Guillem Camps des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
El Nàstic rep l'Andorra aquesta tarda al nou estadi a 7:45 en els quarts de final de la Copa Catalunya, partit únic amb la intenció de recuperar la bona línia mostrada en els primers dos partits d'aquest 2025 i oblidar-se de l'empat a mar davant el Cuea Morevieta. Els de Dani Vidal van fer un pas enrere el passat diumenge en la lluita per ser segons i han deixat escapar gairebé ja de forma definitiva, a 10 punts, el líder cultural Leonesa, que té mig ascens a la butxaca. El líder ara cultural s'entren a assegurar la classificació pels play-off i per això necessiten guanyar regularitat. En aquest sentit, el de l'Andor és un bon test per preparar el següent duel d'aquest domicili davant un incòmode filial del cel.
Sembla que no podem acabar d'escoltar bé aquesta crònica de de totes maneres intentarem acabar aquest informatiu que us hem ofert des de Carrer Major, com sempre, amb les 6 emissores aquí a casa nostra. Tornarem demà a les 4 de la tarda amb tota l'actualitat, amb tot l'entreteniment i també amb el resultat del Club Grana, que disputa davant l'Andorra, com deia la crònica del Guillem Camps. Tornem demà amb més Carrer Major, amb més territori. Fins demà, vagi bé.